tancant l'apartament de la platja. Ja està net i endreçat.
I am Dràcula.
Yes, boss.
E.T. Mi casa. Telefono.
Una nit de lluna plena, tramuntàrem la cadena lentament, sense dir res. Oh, it's
such a perfect day. I am your father.
Entre lletra i lletra, hi neix un munt d'herba que no penso tallar.
Camins que ara s'esvaeixen.
Va, cony, digue'm què t'he dit. L'has trobat irritada o li ha fet gràcia o digue'm què t'he dit.
Quan alguna vegada havia sentit dir aquesta persona està sur. No sabia què volien dir. Per fi ho vaig entendre. Perquè jo era de suro.
Fons d'armari, amb Mercè Folch.
La cultura ens marca i ens defineix. Sense cultura som més ignorants i, per tant, més manipulables. La cultura ens connecta no únicament amb el món, sinó també amb l'essència de les nostres emocions. Sentim tristesa, alegria, por o fàstic mirant una pel·lícula davant de les pàgines d'un llibre, en un concert, al teatre o al museu. Som a Catalunya Ràdio i això és Fons d'Armari. En aquest programa fem un trajecte emocional pel bagatge cultural que ha deixat petjada en la vida de les persones. Els que ens seguiu ja sabeu que pel fons d'armari hi passen escriptors, periodistes, músics, cantants, actors, científics, perquè tot el que hem vist, llegit i escoltat ens ha fet com som. Avui el cantant, compositor i pintor Manolo García.
L'art en general, la cultura en general, és un salvavides.
L'emoció de descobrir mons nous. El món sembla que molt petit, és molt gran, però el món imaginari, el món de les sensacions, no s'acaba mai, és infinit.
Sí, diríem que fer una revolució urgentment de l'ànima, una revolució de la vitalitat, de l'ànim.
Si t'agrada el que fas, no vius una vida, vius dos vides o tres.
Yo pretendo, y bueno, quiero creer que estoy en la idea correcta, de que nunca me he elevado ni un palmo del suelo. Con lo cual sigo en el suelo y cuando el foco se aleja, pues en el suelo sigo.
Y como decía un viejo escritor, bueno, estoy contento porque he llegado a viejo, no he encontrado nunca lo que buscaba y en esa ilusión de que aún puede existir por ahí, me muero. Quizá si lo hubiese encontrado ahora estaría aburrido hace años, ¿no?
Yo faig cançons per la mateixa raó que pinto, per sentir que la vida té sentit.
Manolo García, com estàs? Com va la vida?
Hola, què tal? Bé, i tu, què tal?
Bé, bé, bé.
Veure't.
Molt contenta de reure't a Fons d'Armari.
Gràcies,
aquesta nit.
Gràcies.
Música, pintura, escriptura... Tu ets un humanista.
No, jo sóc un ciutadà amb molt... que no pot parar mai, no? Jo de mi mateix penso que sóc un escèptic participatiu, sempre ho penso, no? Tinc molta una quantitat d'idees molt allunyades de lo que normalment s'espera d'un ciutadà correcte. Suposo que políticament molt incorrecte, però estic molt content i visc molt bé amb mi mateix.
Per què dius que ets políticament incorrecte?
Perquè moltíssimes coses que la societat dona per accepta i dona per correctes, jo no me les crec, no m'estan bé, vull dir... Tant de control, tantes multes, tant de renyir-nos, tant de fer-nos la vida gris. Vull dir, per uns que manen, que són persones com nosaltres, no? Persones i que han demanat estar-hi on estan, i quan estan allà dalt, dic allà dalt perquè sembla que estiguin per sobre de nosaltres, doncs només el que fan és anar a la seva i renyir-nos molt i posar-nos multes, ja dic.
I com ho fas per rebel·lar-te contra tot això? Utilitzes la música, l'art, la pintura?
Totes les vessants de l'art. A mi m'agrada el teatre, m'agrada la pintura moltíssim, la literatura. Me agarro un clavo ardiendo. Vull dir que a tot em sembla bé, tot el que sigui volar, viatjar amb la ment, no? Ser amic de la vida, ser amic, tenir bona relació amb la vida.
Però ara la cultura, l'art, expressar-te lliurement, està perseguit?
Bueno, els darrers temps tot ha agafat una deriva molt rara, no? Molt rara. Sí, és veritat que no està ben vist. De fet, les maneres, diguem-ne, polítiques, si mirem el tema de la cultura, de l'ensenyança, estan una mica tallant aquestes vies. No vies d'escape, vies de llum, que són vies de llum, no? Estan tallant aquestes vies i estan ofegant-les, no? Això de dir que no fa falta, això tan absurd i tan bèstia de dir que les humanitats i la filosofia no fan falta. Aviam, és al contrari, és l'únic que fa falta. Moltíssimes coses que doneu per suposat, donen per suposat ells que necessitem, és mentida, no les necessitem pas. Però les humanitats i la filosofia és la base de la vida en comú, de la vida en societat, no? d'una quantitat X de gent.
Però això ajuda a pensar, Manolo.
Clar, això ajuda a pensar i a ser lliure, que és el que sembla que no agrada molt. No? Nosaltres servim per pagar, per acatar, per dir sí, amén, sí senyor, senyor, i com sempre, senyor, senyor. Aviam, la llibertat és l'important, no? Dintre, a vegades, hi ha un llibre molt maco que jo he acabat de llegir fa poquet, Vestides per un baile en la nieve, d'una escritora que va viure... O sigui, d'una escritora que va tenir una parenta que va viure al Kulag rus, no?
Sí.
Els camps d'extermini de Stalin. I són, és el testimoni de 9 dones que parlen de com van sortir d'aquell infern.
Mònica Gustová, no? L'ha escrit?
Sí, exacte. Que no sé si era una boda o... No sé, el parentès de... Però sé que una àvia seva, una germana...
Ella ha fet molta recerca en aquest sentit, sí.
I està molt bé, perquè al final la història es resumeix en que aquestes dones es van salvar estimant-se. Eren amigues e intercanviaven poesia, literatura. En los campos de exterminio, evidentemente, no había libertad para tener un lápiz, un papel, un libro... Però elles feien poesies, inventaven històries, contes, i a la nit, quan podien, d'amagatall, jugant-se a problemes molt greus, unes a les altres s'estimaven dient-se cançons, lletres, poesies. Era la seva manera d'amar la vida, d'amar les companyes que estaven patint, igual que elles, un disbarat de mancances, no? I una situació terrible, no?
Ets una persona a qui no li agraden les presses. Ara mateix estàs en plena gira de presentació del teu últim disc, Geometria del Rayo, una altra meravella poètica, com els altres treballs que has publicat. Com afrontes aquestes etapes d'una persona com tu que disfruta amb els petits detalls, amb el temps, amb l'espai per reflexionar, per llegir, per contemplar,
sí,
si tu vols?
Sí, pues mira, tot el que tu acabes de dir... Tinc més temps quan estic de gira.
Sí?
Sí, perquè finalment la gira significa que fora dels assajos, que són doncs és un mes, després puntualment el dia del concert una hora de prova de so, la resta de dies de viatge, d'espera per arribar a aquestes dues hores de concert, és un temps de lliure, tens temps per passejar per la ciutat on et trobes, llegir, trobar-te amb amics, fer una cervesa... Tens molt de temps lliure. Vull dir que és perfecte. La gira per mi és perfecta. Llibres. Pots gaudir de moltíssims llibres. Jo porto a la maleta, a la bossa de viatge, diguem-ne, ben bé, si sempre ho dic, no és una broma, però és veritat. Si tinc que estar fora 5 dies, porto 5 mudes. Però després porto 7 llibres.
No fos cas que et quedessis sense, no?
Sí, no, sí, que imagina't que arriba un apocalipsi final, al mig d'una autopista, al mig d'un viatge de tren, tot s'atura, la fi del món, no sé, i tens una horeta, no?, abans que arribi la fi del món. Doncs pues perfecte, podria llegir, serà magnífic.
Vas néixer i vas créixer al barri del Poblenou de Barcelona. Allà hi trobes la calma? Ara també?
Bueno, jo ara he aconseguit el que volia, que sóc nòmada. Visc una vida nòmada. perquè a mi agafar-me a un puesto només penso que és pobre. Tenir la possibilitat de gaudir d'un planeta sencer. Evidentment, viatjar és car i no parlo de viatges de plaer. No, parlo d'anar a la cantonada, de canviar de barri, de canviar de cinema. Vas al cine del teu barri, però la setmana que ve aniràs a una altra perquè vols canviar i vas a Sarrià o vas a Gràcia, no? El món és perfecte. Perfecte per no tenir por del món. Per no tenir por del món ni dels que manen. Que manen sobre ells. En realitat no manen sobre cap ni un més. És mentida, vull dir, tot és efímer i el seu, a vegades el seu discurs sembla que tingui que venir un terratrèmol immediatament i caurà tot. Però no, tot passa.
Al final tot passa.
Tot passa, ells també passen, no? L'important és que no passi el teu sentiment. El teu sentiment de bondat, de bonomia, que es diu en castellà bonomia, no? De bona voluntat, la teva necessitat, la teva tentació de viure, d'existir, de tocar palpant físicament la vida, no?
Mm. Albacete hi vas molt, que és la zona d'on venien els teus pares, no? Que van emigrar a Barcelona, no sé quin poble és, eh?
Sí, són poblets molt de
molt
la serra.
Petits.
Sí, molt petits. Bueno, 500 persones, 600... Quan als anys 60, quan va començar tota el campi qui pugui, vull dir, tothom va marxar a la ciutat a buscar feina i ja estaven una mica farts de les oligarquies, dels senyoritos, que diuen per allà, no?
I
van arribar aquí, la meva família. Jo encara a vegades camino i faig passejades per un cortijo, que era on els meus pares, els meus avis eren masovers. Eren gent pobra, i hi havia un senyor que era l'amo de la terra, i ells tenien unes parcel·les per conrear, i de tot el que em va explicar el meu pare, la meva mare, el que jo he viscut allà al poble, a vegades camino per allà i trobo trossets de botijo, d'un càntaro de fang,
sí.
No? Trobo pedres, trobo eines antigues, mig enterrades allà... I vaig fent una col·lecció de vida, no? Alforjas d'Esparto, trossets d'eines de ferro allà rovellat, no? I penso, ostres, la vida, la vida. I això m'emociona. M'emociona pensar l'efímer de tot i l'oportunitat que tenim de viure. Un instant, un brillo, no?
I l'esforç que va significar, no? Totes aquestes eines, l'esforç dedicat al camp i a tirar endavant la família, no?
Sí, sí. Jo sempre penso, no sé si estic errat, però sempre penso que la vida a la natura, evidentment, com tu ben has dit, significava un esforç. Tothom ha tingut una àvia, o molta gent ha tingut una àvia, o una besàvia que li ha dit no teníem aigua, no teníem llum, teníem una espelma, anàvem a rentar a un rierol. Ostres, molt dur. Però jo sempre recordo les meves àvies, a les dues, contentes. M'explicaven tot això rient. Era un record bonic d'una vida plena, de cara a la natura, visquent dintre i amb la natura. I jo, que visc d'esquenes una mica a la natura, si tinc un instant, si tinc res, surto.
T'escapes.
Sí, surto a buscar el que ja no existeix. Tinc aquesta enyorança de el que no he viscut, no? Però, bueno, dintre d'aquesta enyorança meva, estic molt content. Digues,
no, dic que el pare treballava a la metal·lúrgia, no? A la indústria. Com ho van rebre que volguessis ser músic?
Bueno, el meu pare, ell amb tota la bona voluntat, aquella idea antiga, no?, d'aquells anys de... Tens que fer algo que te sea útil en la vida. Tens que fer algo que et serveixi per guanyar-te les garrofes, no? I ell això ho veia com un disbarat. Evidentment, parlo dels anys 70. Clar, el règim de llavors... Aquesta apertura, diguem-ne, aquests peluts i aquests tios que es drogaven i que eren lliures i flors, la revolució de maig... Ja els anava bé, que es droguin, que es passin moltíssim. No seran una oposició contra la nostra... Estaran adormits i estaran penjats, col·locats tot el dia, no? D'alguna manera sempre ha sigut igual, no? I per això jo recordo aquest temps, no?, amb concerts... aquí a Barcelona, no?, que era la meva ciutat, és la meva ciutat, amb els grisos, que llavors es deia, els grisos, ja estan ahí les lletxeres. Però estaven allà, si no havia problemes, no, s'ho miraven i deixaven fer. jo penso que per això que jo dic, no? De que ja els anava bé, no? Que la gent agafés aquest rumbo, diguem-ne, de... Bueno, mira, els ha donat per aquí, perfecte. Nosaltres a la nostra, que no hi hagi més tonteria que aquesta, no? El meu pare pensava que era una bobada, tot això, que no guanyaria la vida mai.
Imagina't, s'equivocava.
Bueno, i aviam, què és guanyar-se la vida? Guanyar-se la vida no només és guanyar un sou, un bon sou, és aprofitar cada dia. Te l'estàs guanyant, la vida, l'estàs fent teva. Si estàs en una situació, diguem-ne, de gris i d'esquenes a lo que tu volies, ostres, tindràs que tirar mà de la dignitat teva, perquè moltíssima gent, malauradament, té que fer feines que no els agrada. Però si tenen dignitat, aguanten i ja viren de buscar foradets per un altre costat, per ser persones. I el temps d'aquesta feina que no els hi ve bé i que no els hi fa el pes, ja miren de fer-lo amb dignitat, ja amb una mena, diguem-ne, d'orgull. Cadascú fa el que pot i hi ha invariables, hi ha coses invariables. El respecte pels demés, riure d'un mateix. Si et rius de tu mateix, ja tens un esglau més.
La mare et va empènyer, per això,
sí,
a la carrera musical?
Sí, normalment és així.
Què feia?
La meva mare deia... Tu canta, balla, fes el que vulguis, ser feliç, i de guanyar-te la vida ja te la guanyaràs, tu ja és prou espavilat, ja faràs el que puguis. Però la meva mare era tot el contrari. Però després, mira, coses de la vida. El meu pare, després de veure que jo ja anava cap a 10 anys de tocar amb orquestres, grups de barri, ja portava alguna pessetilla a la casa, ja va pensar, bueno, no està pas malament... I, bueno, no s'ha ficat en embolics, no es fica en problemes. Bueno, porta el cabell llarg, però no passa res, vull dir.
Ningú és perfecte, no?
Ningú és perfecte.
Doncs amb el Manolo comencem aquest viatge per les seves referències culturals i la primera parada sempre la fem al cinema.
Sessió golfa.
I un dia recordo una entrevista amb el Joan Barril, que vam fer tots dos, i
sí,
em vas dir que t'agradava molt anar al cinema per inspirar-te, per escriure cançons.
Sí, perquè és un món màgic, és un món de sensacions magnífic.